Molt bona tarda, són les dues. El govern busca alternatives per augmentar el reciclatge.
Notícies migdia. Núria García.
Després de la polèmica generada per la nova taxa comarcal de residus, l'executiu local estudia noves fórmules per fomentar la recollida selectiva, i és que Sabadell està a la cua de la comarca en aquest àmbit. El tinent d'alcaldessa de Transició Ecològica, Eloi Cortés, ha apuntat algunes de les alternatives que estan analitzant durant el debat de política municipal de Ràdio Sabadell.
I a banda d'ajustos pel que fa a la taxa comarcal, com ampliar el període de pagament en voluntària, ja estem treballant en projectes, de fet també els estem treballant conjuntament amb la resta de municipis, amb alguns dels municipis de la comarca, com millorar la compra de contenidors o inclús començar a fer algunes proves pilot de contenidors tancats, no? Que són aquestes eines que ens han de permetre aquest control o aquest vincle entre triatge que es fa i el ciutadà que ho fa, que ara mateix és impossible de controlar, no sé, que vagi al punt blau, no?
Entre les opcions més viables hi ha la implantació de contenidors tancats o el sistema del porta-a-porta en nuclis comercials i barris com Castellarnau. Durant el Notícies Migdia d'avui, a banda d'aquest tema, també us explicarem quina és la ubicació alternativa que proposa el govern municipal per les barraques de Festa Major, els projectes de futur de l'associació Etos o el concert de la Ludwig Band, el Fresc Festival. I en esports, Vladis Kopotun ja té nou equip. L'ucraïnès, que fa setmanes que va descartar l'oferta de renovació del Sabadell, defensarà la pròxima temporada la samarreta de l'Alcorcón a Primera Federació.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Héctor Molina, des del Transmet. Bona tarda.
Bon dia des del Transmet. Avui dimecres continuem parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. Recordem que ahir es van iniciar dues obres de millora al metro amb afectacions a les línies L2 i L5. La línia L2 no donarà servei entre les estacions de Paral·lel i Sagrada Família fins al 25 d'agost, i a la línia L5 no circularan els trens entre Cornellà Centre i Coll Blanc fins al 1 de setembre. De moment, això és tot des del Transmet. Molt bon dia.
I pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix un accident al carril esquerre de la C58 al nus de la Trinitat en sentit Sabadell obliga a tallar un carril i ja està provocant també retencions de fins a 4 quilòmetres a la ronda litoral. Pel que fa a l'AP7, un accident d'un camió en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i hi ha cues de fins a 6 quilòmetres. No hi ha problemes a Subirats, però un altre accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona també talla un carril a l'AP7 i provoca 7 quilòmetres i mig de circulació lenta. D'altra banda, a la C31 un altre accident obliga a tallar dos carrils al Prat de Llobregat en sentit Barcelona amb els problemes que això provoca. Per la resta de vies, circulació tranquil·la que hora.
La notícia del dia.
Alguns barris de Sabadell podrien tenir contenidors tancats o empany electrònic d'aquí a uns mesos. Són contenidors que s'obren a través d'una targeta electrònica per habitatge o amb una aplicació per al mòbil, i això fa que sigui un sistema més flexible i més efectiu per augmentar els percentatges de separació en origen. Julià, Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Però a banda d'aquesta novetat, n'hi podria haver d'altres.
Sí, aquest matí Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Transició Ecològica, ha anunciat que des de l'Ajuntament estan buscant altres sistemes per fomentar el reciclatge, ja que Sabadell és un dels municipis que menys recicla i per això la nova taxa de residus s'ha encarit considerablement. De moment, diu, els contenidors tancats són l'opció més viable per a la majoria de punts de la ciutat.
El porta-a-porta pot funcionar a nivell comercial, pot funcionar en zones com, per exemple, a Castellarnau, que són casetes baixes, però en les zones denses, que és el gruix de la nostra ciutat, és difícil que funcionin d'explorar aquests models dels contenidors tancats, que ja estem treballant i esperem que aviat puguem fer les primeres proves pilot per, precisament com deia abans, donar eines als veïns i veïnes de Sabadell perquè puguin reciclar més i millor.
A diferència de la proposta de la Crida per modificar aquesta polèmica de taxa, l'anunci de Cortés ha tingut una bona rebuda per part de l'oposició. Joan Mena, de Sabadell en Comú Podem, coincideix en que cal diferenciar els sistemes en funció de la densitat que hi hagi a cada barri.
No ha de ser el mateix model, probablement, al barri de Torre-romeu, que té una singularitat particular, o al barri de Campuchaner, que al barri de Canyón o Can Rull, no? Podem buscar models híbrids que el que facin és fomentar aquest tipus de reciclatge. Per tant, el que nosaltres plantegem és que podem estudiar el model de porta a porta pels eixos comercials, perquè això funciona, els ajuntaments que ho han impulsat els hi funciona, i també el model de contenidors intel·ligents per a aquells nuclis que estan més poblats, perquè si no serà molt més complicat.
També pensa així Gabriel Fernández, el portaveu d'Esquerra, però ell ha retret que ja fa temps que hauria d'haver-se fet aquest canvi de xip.
És veritat, no en tot Sabadell es podria fer amb èxit una prova d'aquest tipus. Hi ha barris que, per el desenvolupament urbanístic que tenen, dona l'oportunitat de fer-ho. I això, per això dic, fa 5 anys que això se tenia que haver començat.
I en aquesta mateixa línia s'ha pronunciat Anna Lara, de la Crida, qui urgeix a definir el model que ha de seguir Sabadell.
El debat del model no el podem deixar per 2027. Això no és un contracte que es faci en un dia, i menys veient els antecedents de la xapussa de 2012, per dir-ho en el millor terme possible. I esmenat, per tant, el debat del model és urgentíssim.
Per la seva banda, César Gil, de Vox, ha proposat un altre mecanisme que es podria tirar endavant i lamenta no es fa.
I poner plantes de reciclatge. Plantas que gestionen los residuos que se han echado, se han echado en el contenedor común, y separe el vidrio, separe el metal, separe los plásticos. Pero claro, nadie quiere tener una planta en su casa. Y ese es el problema, que ningún político va a poner una planta en su casa.
A banda d'aquests nous sistemes, sigui el porta a porta a Castellarnau o els contenedors tancats en les zones més densificades, Cortés també ha anunciat que estan estudiant la idea d'ampliar el període de pagament en la fase voluntària de la nova taxa de residus que ha aixecat tanta polseguera. De fet, ahir, durant el ple, hi va haver una darrera manifestació per reclamar l'anul·lació de l'impost o bé una major tarifació social. Lluís Matas, tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, assegura que ja n'hi ha de bonificacions.
El primer passa per que si tothom ha de pagar el cost real del servei, nosaltres creiem que en el cas d'aplicar la bonificació de la tarificació social, aquesta mai hauria de resultar un import inferior al 50% del cost real del servei. Ara bé, si els beneficiaris de la tarificació social, tal com s'estableix a l'ordenança de residus, reciclen, també es beneficiaran d'aquest 10 o 20% de rebaixa, quedant sota la seva quota, per tant, en un 30 o un 40% del cost total de la taxa.
De moment, però, no ha transcendit quan es podrien materialitzar totes aquestes propostes que està estudiant a hores d'ara l'Ajuntament per fomentar el reciclatge.
I d'altra banda, el que sí que farà l'Ajuntament és plantar més de 300 arbres a les vies més transitades de la ciutat per intentar lluitar contra el canvi climàtic. L'objectiu és crear pantalles verdes perquè així contrarrestin la contaminació atmosfèrica dels vehicles, tal com ha explicat Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Transició Ecològica.
Al final els arbres fan una gran feina captant i fixant la contaminació, i per tant en aquelles vies on passen més vehicles ens interessa generar aquestes pantalles verdes perquè la contaminació sigui absorbida precisament pels arbres.
Algunes d'aquestes vies són les carreteres de Barcelona, Terrassa i Prats de Lluçanès, així com la Ronda d'Europa, l'Avinguda de la Concòrdia i, evidentment, la Gran Via. Tot plegat comportarà una inversió superior als 228.000 euros i els treballs serviran també, per exemple, alguns escocells que s'han quedat petits.
I acabem de saber que el govern municipal proposa traslladar les barraques al carrer Emprius, al costat del campus de la Universitat Autònoma de Sabadell.
Segons han detallat fons municipals, en cas que les barraques acabin anant al carrer Emprius, l'Ajuntament assumiria el cost de la part de prevenció i seguretat amb el desplegament de la policia municipal, els serveis de neteja i instal·lació d'un punt lila per donar informació i resposta immediata a possibles casos de violència masclista o LGTBI-fòbica. De la mateixa manera, el consistori també facilitaria a la Comissió de Festes Populars de Sabadell material com taules, cadires o tarimes per als concerts programats.
En canvi, seria la Comissió de Festes Populars de Sabadell la que hauria d'assumir el cost de materials, com per exemple els equips de llum i so, de generadors, treballadors, de vigilants i controladors d'aquest espai i també de la instal·lació de lavabos químics. Segons ha informat el govern municipal, a hores d'ara estan a l'espera d'una resposta per part de la Comissió de Festes Populars de Sabadell. Recordem que tot plegat ve arran de la polèmica sorgida la setmana passada, un moment en què la comissió va anunciar la seva voluntat de traslladar-se des de l'espai concert de l'Eix Macià a l'aparcament del Vapor Turull. En aquell moment, el govern municipal ja va assegurar que no autoritzaria aquest emplaçament i que rebutjava públicament aquesta possibilitat.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les 2:10 anem a d'altres temes del dia. Etos vol ampliar els serveis que ofereix actualment amb un pis de suport a persones en procés de rehabilitació. L'associació manté converses amb l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat per desencallar el projecte que ha estat en un calaix des de la creació de l'entitat.
El pis serviria per complementar la feina que es fa al centre de dia d'Etos, on es tracten addiccions de tot tipus. En el cas dels adults, principalment a la cocaïna i l'alcohol. La directora tècnica de l'entitat, Verónica López, assegura que aquest recurs és imprescindible en algunes situacions de deshabituació i apunta que s'ha cobert fins ara aquesta necessitat. Són declaracions al Cafè.
Pensa que fins ara el que fèiem quan es donava aquesta situació és fer 1.000 coordinacions amb altres serveis, si havíem de pagar una nit d'hostal o el que fos, una o dues nits, el que haguéssim de fer, igual amb el menjar. Però clar, la persona hem fet coses d'urgència, després es necessita que tingui les seves necessitats bàsiques cobertes per tal de poder fer un tractament.
López, que ho ha explicat coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra les Drogues, també ha detallat algunes dades de l'última memòria d'Etos. L'entitat ha tancat el 2023 amb un total de 372 atesos, unes 167 persones en mitjana al mes. En el cas dels més joves, les principals addiccions són el cànnabis i l'alcohol i les pantalles de forma molt creixent.
Canviem de qüestió per explicar-vos que hi ha bones perspectives per part de les agències de viatge sabadellenques de cara a aquest estiu. Les vendes han crescut entre un 10 i un 15% en un any que des de Sabadell Viatgera es considera que està sent molt positiu. Una de les particularitats, Júlia, és que han estat molts els que han reservat el seu viatge amb molt de temps d'antelació.
Sí, Noemia Parcio, de Sabadell Viatgera, ha explicat al Cafè de la Ràdio que les bones perspectives demostren la importància que els sabadellencs donen al fet de viatjar, tot plegat tenint en compte el context d'increment de preus que també es nota especialment als viatges amb avió, que són un dels més demanats. Aparicio assenyala les destinacions que tenen més tirada.
Però, bueno, si tenen destinacions, una mica variadetes de tot, eh? Per una banda, pues, hi ha les clàssiques de tota la vida, no? Pues a les costes d'illes, als Caribs, s'ha posat molt de moda, ara s'estan anant molt a Filipines, a Cap Verd, a Sri Lanka, després de destinacions així, doncs sempre hi ha les grans, Japó està en força, Estats Units...
Aparicio apunta que ja hi ha sabadellencs que estan reservant pel pont de l'1 de novembre, el de la Puríssima i també per Nadal.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest estiu submergeix-te en un entorn lingüístic a OK Vale, un casal d'idiomes que ofereix un programa d'aprenentatge per a nens i adolescents. OK Vale, pràctiques d'anglès i espanyol en situacions reals, tasques interessants i activitats divertides, amb nous amics i experiències inoblidables. OK Vale, a Narcís Giral 67. Busca'ns a Instagram i assegura't de reservar el teu lloc a OK Vale.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Un minut per arribar al punt d'un quart de tres, s'activa el compte enrere per a la investidura.
Un ple on s'ha constatat que ara com ara no hi ha cap candidat a servir per posar en marxa en rellotge de 2 mesos per investir un nou president de la Generalitat. El president del Parlament, Josep Rull, ha llegit una resolució i els grups han tingut 5 minuts per fer la seva intervenció.
El líder del PSC, Salvador Illa, en aquesta intervenció ha remarcat que no hi ha cap altra opció que no sigui un pacte progressista sòlid i ambiciós, ha dit, amb Esquerra i els Comuns.
I s'ha compromès a dialogar durant els pròxims 2 mesos per aconseguir els suports necessaris per ser president. No obstant això, els republicans han recordat que la sociovergència suma i que, per tant, evitar una repetició electoral és només a les mans del PSC i Junts. Mentrestant, des de la formació de Carles Puigdemont diuen que hi ha temps per aconseguir la seva investidura. Sostenen que l'aritmètica fa factible l'acord, tal com va ser possible un acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez.
I parlant de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol ha cancel·lat durant 2 dies la seva agenda pública.
Tot plegat arran de la mort del seu sogre aquest matí. Sánchez ha assistit a la sessió de control al Congrés, però ha anul·lat la seva intervenció al Fòrum Econòmic i Social Mediterrani, que té lloc a València. Aquest dimarts també va cancel·lar la seva assistència a un acte de PIMEC a Barcelona. El cap de l'executiu reprendrà la seva activitat a partir de divendres.
PSOE i PP rebaixen el to després de l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial.
En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha donat la benvinguda a Feijóo a l'acord i al compliment de la Constitució i ha recordat al líder del PP que queden 3 anys de legislatura i molts acords per assolir. Per la seva banda, el president dels Populars ha afirmat que el PSOE s'ha vingut a l'acord obligat per a les institucions europees i ha assenyalat que el contingut del pacte posa límit a la voracitat del govern espanyol per controlar les institucions.
I presó per a Carlos Navarro, conegut com el Joyas.
L'exconcursant de Gran Hermano ha estat detingut a la comarca de l'Anoia, on s'amagava en una casa des del 2022. Carlos Navarro tenia una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per un jutjat de Las Palmas. I és que tenia pendent una pena de 5 anys i 8 mesos de presó per maltractament habitual, lesions, delicte lleu d'amenaces i un altre delicte lleu de vexacions.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Vladis Kopotun ha fitxat per l'Alcorcón. Adrián Arroyo, com estàs?
Què tal, tot bé?
Ho avançava a Ràdio Sabadell aquest matí. L'equip madrileny ho ha anunciat aquest migdia oficialment a les seves xarxes socials.
Sí, l'ucraïnès s'incorpora així a un dels favorits per l'ascens a segona després del descens dels grocs enguany des de la Lliga Hypermotion. El davanter ha estat al Sabadell els últims 6 anys, un al juvenil, 3 i mig al filial i una temporada i mitja al primer equip. Tenia contracte en vigor, que es va trencar amb el descens de Lugo i va descartar renovar segona federació per l'interès de diferents equips de categories superiors. Després de declinar alguna oferta de clubs punters de primera federació, finalment Vladis jugarà la pròxima campanya al municipal de Santo Domingo.
Mentrestant, l'última incorporació del Sabadell 24-25 es va confirmar ahir al vespre, és Juanma García, central esquerrà de 27 anys.
Arriba procedent de l'Orihuela, on es va quedar a un partit d'ascendir a primera federació. En etapa formativa, l'alacantí va passar per clubs com el Barça o el Liverpool. A Los Arcos ha coincidit enguany amb l'exarlequinat Florian Taulemés, que també coneix el tècnic David Català, de Xipre. El punta francès creu que encaixaran bé.
Ya lo verás, va a encajar muy bien en el sistema de juego de David Català. Un chico muy tímido, muy reservado, profesional, currante, buena actitud, top.
Amb Juanma ja són 6 els fitxatges confirmats aquest estiu pel centre d'esports.
Vaig, ja s'ha confirmat que Maica García no serà l'abanderada espanyola a París. Avui, a falta d'un mes clavat per l'inici dels Jocs Olímpics, s'acaben de conèixer els esportistes que finalment desfilaran al capdavant de la delegació a la cerimònia d'inauguració.
Sí, seran el piragüista Marcus Cooper-Walsh i la regatista Tamara Echegoyen. Per tant, la waterpolista del Natació Sabadell es queda sense aquest privilegi, malgrat els rumors que la postulaven com a candidata després de ser olímpica en 3 jocs, amb els de París en seran 4, i d'haver guanyat 2 medalles de plata.
Una llàstima, a falta d'un mes clavat per als Jocs. Adri, fem un cop d'ull ràpid a quines disciplines haurem de seguir per trobar representació sabadellenca.
Comencem precisament pel waterpolo, on encara s'han de descartar alguns jugadors abans de les llistes definitives. De moment hi són Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leitón i la sabadellenca Nona Pérez, a més de la mateixa Maica, el conjunt masculí Edu Lorrio, Blai Mallarac, Òscar Asensio i Fran Valera, a més del sabadellenc Sergi Cabanes i Pepe Motos. Hi ha 9 jugadors estrangers res més. En vinculació amb l'Astralpool, Sabrina van der Sloot, Marche Keuning, Sofia Justini, Costa Berka, Stefan Vidovic i els futurs jugadors del club, Laura Ars, Simone van de Kratz, per cert, avui s'ha fet oficial el seu fitxatge, Rita Kesteli i Alex Bowen. A més, també hi són Sergio De Celis, Carles Coll i Ferran Julià, més la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal en natació, a banda del tècnic Casti, de la colombiana Estefania Gómez i de Txell Ferrer en artística, i completen la llista, fora de l'aigua, els tres hispanos de la selecció d'handbol i en terrafeta, Aleix Gómez i també Dani Fernández. En total, una trentena d'esportistes que estan confirmats o que tenen opcions d'anar-hi.
D'altra banda, la Roca serà el rival de l'Oar Gràcia a la Supercopa Catalana d'handbol femení. El sorteig celebrat aquest migdia ha deixat el mateix creuament que a les semifinals de la Copa Catalunya, quan l'equip Roquerol va eliminar l'Oar per un gol.
No tenen data encara aquestes semifinals de la Supercopa, però sí que se sap que jugarà la Roca del Vallès. A l'altra banda del quadre, per cert, el Granollers de Lliga Guerreres i Verdrola es creuarà amb el Sant Joan d'Espí, tot després d'un any per emmarcar de l'Oar femení, en el qual les verdiblanques s'han quedat a només un partit d'ascendir a or. L'entrenadora Carol Carmona planifica la nova temporada amb una plantilla més llarga.
M'he basat en això, al final és també per mi experiència d'aquestes temporades, que hem tingut plantilles curtes, amb jugadores sobretot de l'Atlètic que ens ajudaven molt i òbviament han fet una tasca molt, molt i molt bona, però també hem d'entendre que no podem estar tota l'estona i totes les setmanes que les jugadores facin dos partits jugant tants minuts, i llavors hem decidit ampliar la plantilla del primer equip amb jugadores, òbviament, també de l'Atlètic, que en tindran molta presència.
De l'actual equip, 14 jugadores han confirmat que continuaran a la disciplina gracienca.
I un últim apunt, en aquest cas sobre el Gràcia masculí, que també té la plantilla gairebé tancada, està pendent de posar la cirereta amb un jugador internacional.
El conjunt de Pere Llats, a banda d'aquesta última peça, ha donat 6 baixes i 5 altes. Deixen de formar part de l'equip Oriol Miró, Isma Vendrés, Carlos Galisteo, els porters Carles Bonàs i Joan León, i un Lluís Marrugat que passa a integrar-se a l'estaf. En el capítol de novetats s'incorporen el porter Marc Pérez, Marc Andreu, Mario Carmona, Eric Fernández i Guillem Correa, que torna al carrer Bocaccio després d'un any jugant a la màxima categoria, a la Liga Asobal. En parla el tècnic Pere Llats.
Poder millor en quant a volum, que era una de les coses que ens feia falta, i després una altra cosa que penso que és molt millor també és en quant a joventut, no? A rejuvenir una mica l'equip, perquè al final, si tens compte de totes les incorporacions, la més gran d'edat és la del Guillem, i el Guillem va complir 25 anys la setmana passada, no? Llavors, penso que amb això, més la pujada de jugadors del segon equip, doncs tindrem una plantilla més jove, que penso que era una cosa important a tenir en compte aquest any.
També hi ha hagut novetats a la direcció tècnica amb la marxa de Miquel Benítez. Ara aquesta àrea en gracienca es divideix en diferents parcel·les i la masculina la conduirà Toni Puntós.
Gràcies, Adri.
A tu.
Cultura.
El Fresc Festival obrirà avui els Jardinets per allotjar el concert de la Ludwig Band.
Havíem begut més del compte, potser havia de ser així.
Els empordanesos venen a fer la penúltima parada de la gira de primavera de l'últim disc, titulat Gràcies per venir.
I que protagonitzarà el programa d'aquest vespre a les 9, ja que n'interpretaran pràcticament totes les cançons. El seu cantant, lletrista i guitarra, Quim Carandell, assegura que afronten l'actuació amb nerviosisme.
Bueno, suposo que ens prenem en seriós el que fem i que sabem que no som invulnerables i que hi ha dies que pot anar malament, i aleshores pues, sempre estem nerviosos i amb els 5 sentits posats. I això sempre va molt bé, no mai passa res, però bé, som desconfiats.
Amb totes les entrades venudes estaran 90 minuts intentant que el públic balli.
El temps.
Què ens espera de cara a aquest dimecres i les pròximes hores? El Lluís Mi Pérez ens ho explica. Endavant.
Situació plenament estiuenca, la que estem tenint en aquests moments. La temperatura s'ha anat enfilant, també la humitat, per tant, més xafogó. La marinada, la brisa típica d'aquestes dates, també està agafant embranzida en aquests moments, i, de fet, serà un dels elements a tenir més en compte les immediates hores. Aquest vent bastant insistent de marinada, sobretot arran de mar, també al prelitoral, o sobretot a les comarques de la terra ferma, que serà un vent molt eixut i molt càlid en aquella banda. Per tant, compta amb el risc d'incendi en aquesta banda més interior i sud del país. De núvols importants, pocs, alguns que s'acabaran inflant, fruit de la mateixa calor, sobretot a la banda pirinenca, i de fet allà, a l'Alt Pirineu ja, a tocar de França. Algun ruixat, però molt recòndit, molt local, molt passatger, res de pluja generals ni que hagin d'afectar la resta del país. El dijous, per si fos poc, encara farà més calor. Al prelitoral, 30-33 graus, a la costa uns 30, i fregant els 40 graus a la tarda a les comarques de Ponent, amb força sol durant el dijous. Us seguirem a la xarxa.
Les 2:24, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.